I la guerra ucraïna, no fa falta dir que ha disparat el cost de l'energia fins a màxims històrics que no havíem vist mai, però és que abans de la invasió russa l'augment del preu de l'electricitat ja era una notícia que pràcticament havíem de dir cada dia. Avui, per exemple, de mitjana comentàvem que pagarem 472 euros al megawatt hora. I és per això que aquesta hora fem una entrevista, com diríem, de servei per entendre com podem estalviar en la nostra factura de la llum i del gas. Ens acompanya en Roger Reixà, que hi és soci de Som Energia i també és membre del col·lectiu de la xarxa per la sobirania energètica. Bona tarda, Roger.
Hola, bona tarda. Gràcies per l'interès.
Gràcies a tu, perquè dies com aquests que portem arrossegant pujades històriques del preu, doncs ens agradaria això, si ens podries donar quatre consells ràpids, que és el més efectiu per reduir el que gastem en energia a casa nostra.
Bueno, hauríem de començar doncs sabent quin és el que més consumeix a casa nostra i hem de poder classificar bé els diferents consums. Jo crec que amb el temps que tenim, és una llàstima perquè cal anar molt més enllà, no? Però vaja, així per ràpidament i resumidament, doncs hem d'anar en compte amb el consum que fem del clima, que tant el clima com l'aigua calenta sanitària és el que més consumim. Llavors hem de veure quines són les nostres necessitats reals i veure si les temperatures estan ben ajustades. Sabem que ara a l'hivern, doncs com a molt, les temperatures s'haurien d'ajustar depenent del termo i de l'aparell que utilitzem, però hauríem d'estar unes temperatures entre 17 i 20 graus i després amb el tema d'aigua calenta sanitària o utilitzar, doncs, clar, aquí jo crec que ja portem molt de temps intentant fer reduint el consum i no sé si la gent encara el pot reduir gaire més, però vaja, ser conscients, no, del que realment acabem utilitzant. Després podríem anar a temes d'il·luminació. Hem de tenir en compte, doncs, què és el que consumeix menys, que en el cas d'il·luminació són les bombetes LED, tots aquells fluorescents que consumeixen menys. Això ens ho podran aportar des de les pròpies tendes o verificant, no, a partir d'especialistes del sector. I vaja, després en temes de cuina, què podem dir? Doncs intentar no posar menjars calents, intentar tapar les olles quan cuinem i intentar, doncs, minimitzar aquell consum que fan els nostres aparells en el seu ús. Sé que la llista és eterna, però igual hauríem d'anar una mica més enllà, no? Mica en mica i anar profunditzant. I això segurament, on ens poden ajudar molt, és on hauríem de preguntar, és tant a les comercialitzadores, l'empresa que tenim contractada, com a també hi ha un recurs, que hi ha una pàgina web de la distribuïdora. Per aquelles persones que tinguin la distribuïdora d'Endesa, també hi ha una pàgina web on podem veure les dades que surten dels nostres comptadors. I sobretot, intentar anar a l'Ajuntament de cada municipi per tal de demanar-los recursos, formacions, tallers, xerrades que ens puguin ajudar mica en mica en entenent què podem fer en cada moment, perquè ara estem parlant de l'hivern, però després ve l'estiu i hi ha altres opcions a fer. Llavors, vaja, dins de tot aquest resum, no sé si hi ha algun dubte o es vol concretar alguna cosa?
No, a veure, al final és això, és una llista eterna, però que ens va bé de tenir així com a consells de butxaca, perquè el que m'agradaria saber, com a expert, és si consideres que com a societat encara consumim massa, perquè a vegades el que ens arriba, no, és que la solució passa només per reduir el nostre consum personal, però com a expert consideres que consumim massa, és a dir, que encara podríem reduir molt més el consum del que estem tenint?
Nosaltres tenim molt contacte amb ajuntaments i amb persones i amb ciutadania i veiem que encara hi ha consums desmesurats. És a dir, el consum aproximat d'una casa depèn molt de quins aparells tenim, com està orientada la casa, com està, si tenim il·luminació, si està ben aïllada. Llavors, tots aquests factors influencien en el nostre consum. Llavors, a mi a vegades vaig molt de compte a l'hora de parlar de si consumim molt o poc, perquè hi ha molta gent que, segons les característiques de la seva llar, ha de consumir més o menys, no? Perquè si té una casa poc aïllada necessitarà més demanda de clima, més energia per escalfar la seva llar. Llavors, per això sempre, cada cop s'està aportant més recursos des dels ajuntaments, inclús hi ha alguns que poden fer fins i tot auditories, o anar formant-nos a través de tallers que ens puguin ajudar a entendre què consumeix cada parell i què podem fer per reduir la demanda energètica, ja sigui en clima, ja sigui en il·luminació, ja sigui a la cuina, ja sigui en aigua calenta sanitària, en els aparells, per exemple, d'ofimàtica, ordinadors, televisors, i sobretot, sé que moltes vegades moltes persones pensem que hi ha aparells elèctrics que ens poden ajudar en temps, però després hem de veure si realment surt a compte tenir, per exemple, les rumbes o aspiradores, o que en molts casos sí que és necessari, però intentar minimitzar-los perquè després al carregar-los doncs és energia que es va acumulant. No és la més important, com ja hem dit, que el més important sempre és el clima i l'aigua calenta, però sempre són consums que es van sumant, no? I sobretot aquells consums per la nit, que no els hi donem suficient importància, que són pocs quilowatts, són pocs watts hora, però que, per exemple, l'estand-by de les televisors, dels microones i altres aparells que puguem tenir endollats tota la nit, doncs és un cúmul de consums nocturns que dia, o nit rere nit, es van acumulant i arriben a ser una part important, bueno, o a considerar dins de la factura. L'important és aquella mentalitat, no? Que el millor consum és aquell que no es produeix, i evitar endollar tot el que no estem utilitzant. I el que ajuda molt és veure com influencia o quina incidència té cada quilowatt-hora que estem utilitzant, no? En euros, per una banda, que és sobretot el que més interessa i el que més preocupa les famílies, però després, si tenim també una mirada global de planeta, de medi ambient, també podem veure quin impacte té reduir el nostre consum en les emissions de CO2, per exemple, i també saber que, sobretot a Catalunya, hi ha centrals nuclears de les quals estem utilitzant, i per això mateix és tan important també anar reduint aquesta demanda energètica. I ara estem parlant de les llars, però després venen els comerços i la indústria i els ajuntaments, que també tenen el seu pes i la seva importància.
Roger Reixac, abans d'acabar, una pregunta així, això sí que és de servei. Serveix alguna cosa posar la rentadora a les hores que diuen que és més barat, que és durant la nit? O sigui, és a dir, té algun impacte en la factura de la llum que ens arriba a final de mes, o amb aquesta escalada de preus històrics en la que ens trobem gairebé no es nota?
Després de respondre a aquesta pregunta tantes vegades, el que és important és saber en quin mercat estem, si estem al mercat regulat o al mercat lliure. És a dir, si tenim preus fixes o preus indexats o enllaçats al preu horari del mercat majorista, que és on s'estableixen els preus. Llavors, primer de tot hem de saber a on estem. A partir d'aquí, si estem i quina tarifa tenim contractada amb la nostra comercialitzadora, perquè nosaltres també hem arribat a veure que hi ha llars que tenen només un sol període, i tots els quilowatts hora se'ls factura al mateix preu. Per tant, aquesta és la primera resposta i la més important, saber què tenim contractat. I dit això, clar, hauríem d'anar a veure cada cas, però, per exemple, aquelles persones que tenen... O sigui, en general sí que surt a compte. Aquest debat i aquest conflicte ha sorgit perquè es poden veure preus de mercat que són més cars a les hores nocturnes, però a la llarga, més o menys, com que també hi ha una part que es paga de més tant per les hores, o sigui, per les hores diurnes, també és important tenir en compte aquest apartat, aquests preus fixes, perquè realment s'acaben ajustant. I sí que és cert que els preus de mercat són com aquell... aquella guia o aquell horitzó on hem d'anar nosaltres descentralitzant o... és que ara no surt la paraula, però diguem que hauríem d'intentar no posar tots els aparells a la vegada, sinó que intentar utilitzar-los durant tot el dia, perquè d'aquesta manera redueix la demanda general, o sigui, redueix la demanda de casa nostra. Per tant, aquí ja tenim un factor guanyat perquè podríem reduir la potència contractada, que va en línia en el consum màxim que nosaltres utilitzem. I per altra banda, en el consum global, també si ens acostumem a descentralitzar o a diversificar els aparells i no posar-los tots a la vegada, d'aquesta manera també aplanem la corba de consum global i d'aquesta manera també es podria aconseguir que els preus de l'electricitat també es reduïssin en general. Però això és algo més cultural, és algo que és un treball a mig llarg termini, és algo que hem de fer incidència mica en mica des de tots els espais on participem, des dels ajuntaments, entitats, els clubs esportius, escoles, empreses, comerços, indústria.
Roger, ja em quedo amb aquest últim consell de no posar tots els aparells electrònics a la vegada i ja li avanço en directe que no serà, malauradament, l'última vegada que parlarem sobre els preus de l'energia perquè sembla ser que això encara portarà molta cua. Gràcies per acompanyar-nos aquest migdia.
Gràcies a vosaltres per l'interès. Seguim a disposició.